s'ha produït una adequació de les normatives d'accessibilitat per arribar al nivell d'excel·lència. Actualment ja no és un nivell d'excel·lència, ha canviat la normativa i realment el que ha de ser és adaptat. És a dir, ha de ser un recorregut adaptat per poder-lo considerar com a tal. Per això ho han fet, han augmentat les dimensions dels itineraris. El 2006 un itinerari es considerava adaptat en 1,5 metres d'amplada, ara anem a 1,80 metres perquè, bueno, per donar una mica més d'amplada i que les coses no vagin tan justes. Els vados han de ser tots en elements tàctils per a persones invidents i en canvi de color per a poder aconseguir localitzar bé les zones d'encreuament de peatons en cotxes. I bueno, en principi realment el que s'ha fet és això. Per això, al nivell de fer les actuacions, doncs, bueno, vam estar buscant una manera de poder-les separar i la primera actuació de tot el que és el tram de l'Avinguda Llibertat, sobretot Avinguda Castelló i Palau Ruiz Picasso, és una zona que en el seu dia es va adequar tota en vados rebaixats. A primera sensació sembla que estan tots correctes perquè estan molt ben dimensionats i amples i molt bé, però són en un paviment que és el mateix paviment del resto de l'avinguda, que a més és un paviment que quan plou llisca una mica, en el qual és un paviment que no complix en absolut la normativa. Entonces, aquí l'únic que es fa és canviar directament les baldosses d'una mena de terrasso polit en un dibuixet de flors que hi ha, però que patina una mica, per el paviment de peces en botons pel vado i una peça direccional de color rosa que marca el vado. Són els vados estos típics que estem veient, que tenen aquesta forma com de creu, d'una T que senyales bé la zona. Això mateix també s'han resolt així, el segon apartat, que és el dels vados que van poder localitzar que no estaven ben resolts, que no tenien desnivell, o que en algun cas que ni siquiera existia algun pas en alguna zona que anaves circulant i et donaves compte que no podies creuar. N'hi ha molt poques d'estes. Vaig estar l'estiu passat passejant tot el poble, tot el que és la zona del casc antic, marcant tots els vados que trobàvem, que estaven en perfecte estat o en alguna deficiència, i realment vados que no estiguen rebaixats o que en alguna zona no hi ha vados, n'hi ha 10 en tot el poble. N'hi ha molt pocs, en creuaments. El poble està molt bé. Realment està molt bé el neva d'accessibilitat, però sempre n'hi ha algunes que arreglar. Doncs aquestes serien les que formarien part de la segona actuació. Aquí, com a resum, n'hem ficat 4 en una fulla, però bueno, són 10. Després estaria el tema de la tercera actuació, que està és una miqueta un compendi entre el que seria el PEMUS que es va realitzar a l'Ajuntament i la llei d'accessibilitat, que és adaptar els recorreguts principals que en aquell cas se proposaven, comprovar que tots tinguessin el nivell d'accessibilitat adequat, que es poguessin considerar com a itineraris peatonals adaptats, IPA, que es diuen. En principi, aquí us he ficat l'exemple de l'Avinguda Maria Auxiliadora, que és un dels principals, que, com comentàvem, dins de l'estudi que es va fer, hem estat parlant en les associacions locals, en COCENFE, i bueno, perquè ens diguessin ells també quins eren els punts que ells veien una mica conflictius, i un dels que ens van ficar molta insistència, que per això és el que vos han ficat aquí a l'exemple, és la zona de Maria Auxiliadora, sobretot a la part de dalt de l'estació, fins arribar al cementeri. Tota aquella zona d'allí dalt, una vegada has passat per baix del túnel, arribes a la rotonda, hi ha dos aceres que la de la dreta té un estretiment irresoluble entre una torre d'alta tensió que hi ha al mig i l'acera que és molt estreta, i a la dreta hi ha una acera que és justa de dimensió però podria ser accessible. El problema és que els tres encreuaments que trobem, els tres carrers que hi ha, els vados estan en molt mal estat i a més que directament has de sortir creuant quasi pel mig de la carretera perquè no tens. I aquí van fer l'opció està de fer orelleres per poder dimensionar tres vados en condicions i mantindre la circulació està dalt. I una miqueta, doncs, en este mateix d'això, hi haurien altres exemples d'algun itinerari, però bàsicament estan tots bastant acceptables, és a dir, la majoria d'itineraris previstos ja al PEMUS ja són itineraris amples, en més de metro 80 d'amplada de xera, i en els valors rebaixats quasi tot. Però bueno. I doncs després, com a zones interessants, doncs van passar a fer, sobretot, les tres primeres actuacions de, dins del casc urbà en tres punts concrets, que els itineraris era interessant resoldre'ls al mateix temps que fer-los adaptats, doncs fer millorar una mica la imatge del poble per lo que els interessa a ells. Com ha comentat Marc, per exemple, el carrer Sant Josep és un carrer que està, que és com a un dels carrers històrics del poble i està, té un especial interès. Entonces, és un carrer que realment no té molt de tràfic rodat, té algo de tràfic peatonal, però té un interès com a vestigi d'urbanització inicial del poble. És la zona de, una zona molt de mariners, inicialment, i en unes casetes que bueno, mantenen molt la tipologia antiga. Entonces, aquí pues, vam optar a utilitzar el disseny que s'ha previst pels carrers històrics del poble, en aquestes jambordes negres i pedra de Ullacona Buixardada, i bueno, i s'ha intentat fer un recorregut que, tot i tindre que marcar la zona de vials pels vehicles central i una mica lateral pels peatons, però al mateix temps queda molt barrejat, per això es fa una mica l'intent de que la peça de jambordes no tingui continuïtat, va quedant tallada cada 5 metres perquè les zones peatonals les hem d'entendre com una zona que és per cotxes i peatons, però tot alhora, no una zona de vial central i els peatons als laterals, és a dir, ho volem barrejar tot, les dues coses. També hem fet un joc una mica per enganyar que a la zona una mica més ampleta, on se'ns permet poder ficar bancs i arbrat, el banc i l'arbrat l'hem anat ficant alternativament a les dues bandes, perquè així no queda tan clara la zona de circulació de cotxes i llavors fer una mica pues, tota una zona que sigui més agradable. Tornant a la primera actuació del Varadero, pues, passa una mica el mateix. Ens tenim resolt en un passeig que té molt d'èxit peatonal perquè la gent va a córrer, fan el quilòmetre llançat i és molt agradable tot el passeig de la zona de la Costa Sur, però quan arribàvem a la platja del Clot s'estretia molt la cera aquella ja en molts de punts no arriba, justet arribava al metre, i a part d'això, una vegada arribes a la plaça de Bous, allí se dispersa i la gent no saben si caminar i continuar per la cera d'aquella al costat del Varadero Vell, que és una cera molt estreta de 90 centímetres, o passar per l'altre costat dels cotxes, pel mig de la calçada, fins a una illeta aquella, i allí el trànsit està una mica perdut i no s'acaba d'entendre. Llavors el que hem proposat és mantenir el mateix paviment de formigó ratllat que tenim tot el passeig de la Costa Sur i portar-lo fins a arribar a una cera ja interior del poble, com si diguéssim. No? Llavors tota la zona del frontal de la platja d'Arena i el frontal del port, de l'antic Varadero, mantindríem el mateix paviment de formigó ratllat, però una amplada suficient. Ja l'amplada sempre seria superior als 2 metres. Allí ja podem tindre algunes zones de descans, que ens demana la normativa, cada 100 metres, per almenys, tindre alguna zona de descans i papereres. I d'aquesta manera ja aconseguim arribar fins al carrer Varadó, que allí, com deia Marc, és un carrer que té només una cera a un costat, a l'altre costat no hi ha cera, hi ha una espècie de banc aixecat contra el que és la taverna pirata i el club nàutic. Doncs, bueno, pues esta part ja considerem que és una zona que és com una part d'una entrada al poble, una part d'entrada peatonal al poble, ha de ser molt més digna. Llavors també li faríem una plataforma peatonal, tot el que és el carrer, i la plaçoleta de detrás està sortint a la plaça Primer de Maig. Allà a la plaça Primer de Maig ja ho hem parat perquè la plaça Primer de Maig ha de tindre un estudi pormenoritzat inclús en Porch, però per almenys poder arribar fins allí en una manera molt digna. I el tractament de paviment aquí també ha sigut una mica pues, ja fer una combinació del paviment de formigó ratllat que hem portat des del passeig de la Costa Sur a els paviments de baldoses de formigó que estem utilitzant en les aceres noves ara del poble que s'estan fent, que és un paviment molt digne, que queda molt bonico. Entonces, pues, bueno, també fem un joc de peces quadrades, pues, per una mica explicant el mateix que ens passava al carrer Sant Josep, mantenint una zona més de circulació de cotxes, però que quede molt, molt barrejada. És un carrer que realment, si no tingués gens de circulació, funcionaria bé, perquè pots circular per dalt pel carrer del músic Carles Santos i este de mantindre'l simplement com a entrada i sortida de veïns i algo de carga i descarga i donar-lo més d'això. Després tenim el carrer Ramon Llull, que este és un carrer bueno, que és una mica peculiar perquè està molt cèntric, està molt al mig del poble, però sobretot la zona de connexió del País Valencià en la plaça de Joan Carles I és un carrer que no està acabat d'urbanitzar. És dels pocs carrers que hi ha en tot el centre que tinguin un lateral sense acera. No n'hi ha cap més en tot el poble. Entonces, bueno, ja buscant ficar-li acera a este tram, connectar-lo en la plaça Joan Carles I, que esperem que també se li faci alguna actuació pronta, per poder-la acabar de dignificar, perquè és un espai cèntric del poble, que té un potencial enorme i el tenim allà amagat, abandonat. I el carrer que puja des de Mossèn Bono està a la plaça, pues, també té unes aceres de 90 centímetres que no dona ben amplada. Entonces, pues, també hem pensat de fer-li una pavimentació contínua. I després ja, pel que fa al tema de l'ermita, a l'ermita, sobretot les associacions de Vinaròs, de Cotenfe i Bamessat, que tenen necessitats d'accessibilitat, sobretot la gent que porten cadira de rodes, estan molt interessats en poder circular pel màxim tros de la serra possible. Vam estar mirant moltes opcions, inclús l'opció d'intentar fer un circuit rodejant el que és tot l'ermitori per poder adequar tota la zona del voltant. Allò ens porta uns problemes tècnics una mica complexes perquè a la part de la cantonada que seria a l'est, la part de detrás de l'ermita contra el mar, allí hi ha una zona que per detrás hi ha una pendent molt forta. Una actuació per poder pujar, estar pendent en unes rampes accessibles, ens comportaria fer zigazagues o fer recorreguts molt allargats en un impacte molt gran. Això s'hauria d'estudiar més pormenoritzadament, fer un estudi d'impacte ambiental de la zona i, a més, entrar en parcel·les privades que hi ha al voltant de l'ermita. Ja no és tot terreny municipal, en el qual es complica una mica. És una cosa que ens hem deixat pendent d'estudiar, però s'haurà d'estudiar com un cas una mica a part. Llavors, el que sí que vam veure que hi havia l'opció era de facilitar l'accés hasta la creu. Al voltant de l'era de la creu i el poblat ibèric, allí es van fer unes actuacions que va fer l'escola Taller, que han adequat moltes coses, però realment, com a elements accessibles, no hi ha pràcticament res. Hi ha un vial que està fet en unes lloses que estan molt adaptades, però al principi té una pendent entre el 8 i el 9% en un tram d'uns 15 metres de llarg, que allò en cadira de rodes és absolutament impossible de pujar una persona sola, ha de portar un recolzament. Llavors vam estar mirant per la zona est, que hi ha un camí de terra, que és el que porta estar el poblat ibèric, que té unes pendents molt adequades, i llavors allí l'únic que fem és compactar el terreny per poder-lo utilitzar en cadira de rodes. És una actuació molt poc agressiva en el territori, realment és una compactació en uns materials compactants perquè no hi hagi pedretes soltes i es quedi tot com un element resistent, sense elements solts per poder-lo utilitzar. Això ens permetria anar des de l'esplanada de l'ermita fins al poblat ibèric i, doncs, per poder arribar fins a la creu, per detrás hi ha una rampa que quasi donaria accessibilitat, però li falta un pèl. Llavors l'únic que fem és adaptar-la, desplaçar-la a un costat per poder tindre una mica més de recorregut, de desenvolupament, per tindre la pendent més suau i canviar el paviment perquè aquells estan fets en unes pedres molt rugoses que també són molt complexes d'utilitzar i ficar-li una llosa. Una llosa és més planes, abuixardades, que no patinen. I en el mateix d'això pots arribar al terreny del voltant del poblat ibèric. I pel que fa a l'ascensor, com ha dit Marc, vam estar parlant amb la gent de patrimoni l'opció de col·locar un ascensor. Vos explico, en elements històrics monumentals, el fer actuacions moltes vegades és molt complex, perquè tenim dues opcions. Una és ficar alguna cosa que es mimetitze en l'edifici actual, que dissimule molt i que es vegi el mínim possible en la intervenció, o fer un element que es noti que és una actuació diferent. Aquí l'opció d'intentar fer un objecte que s'assembli a lo que hi ha ara és molt complex, perquè ho ficaries un element també blanc en una teulada, quedaria sempre com un bony al costat, un afegit que no acaba de tindre cap gràcia, i normalment són actuacions molt poc agraïdes o molt poc boniques. L'altra opció és fer un element ja directament que es noti que és una actuació. És el que vam fer aquí. Doncs el que fem és una torre d'un material una mica, un material diferent, un acer corten, un element que es veu nou, però que al mateix temps en seguida s'integra molt en els elements antics. Totes les actuacions sempre en l'acer corten donen sempre una sensació de qualitat, d'un element novedós, que se suma a lo que seria l'edificació antiga tradicional de l'ermita. L'han ficat separada perquè no destorba l'edifici existent, i l'únic que fem és una passarel·la de vidre que connecta la torre de l'ascensor en l'entrada de Cavallerisses i l'accés baix. També al mateix ascensor li hem previst una de les parets en una paret de vidre, tant a la cabina com a la caixa, perquè des de la pujada de l'ascensor tingués una visió, no és un ascensor panoràmic, però sí és un ascensor en un lateral visual, de manera que no te dona mai una sensació que t'has ficat a un lloc fosc. I una mica en això tindríem totes les actuacions del projecte.